El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 19 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
No sé si havien d'anar avui a la farmàcia a buscar alguna mena de medicament i han hagut de replantejar la seva agenda, sí, Jordi?
De canviar de puesto per anar a buscar, de lloc, vamos, per anar a buscar.
A Sant Cugat tenim un total de 14 de les 16 farmàcies que faran
vaga.
I tenim només dues, cobriran, una d'elles ho ha de fer per respectar els serveis mínims i l'altra s'ha desmarcat de la protesta. Recordem que avui tanquen per protestar pel retard en els pagaments de la Generalitat, que, segons dades dels farmacèutics, ja arriben als 4 mesos. No sé què els sembla aquesta situació que viuen les farmàcies, si és un símptoma més de la situació econòmica lamentable en què ens trobem, en què gairebé hem de gestionar 4 molls, i no sé fins a quin punt consideren que és responsabilitat de la Generalitat o si això també és responsabilitat del govern espanyol per no transferir els diners que ens pertoquen a Catalunya. Qui vol començar?
Jordi. Escolta'm, mira, el tema està molt clar, jo crec que no podem continuar així. O sigui, el que no pot ser que aquest govern, no sé si per què hem fet això, però abans també es feia igual, es comprometi a entregar uns cèntims el 5 d'octubre i el dia que estem avui encara no hem cobrat això a la Generalitat, el qual no pot pagar. Evidentment que podia solucionar aquesta situació la Generalitat demanant un crèdit i pagant uns interessos i a sobre liant més l'assumpte, però clar, si el dia 5 et toca pagar, pues, l'Estat central tindria que pagar. Si no paga, tampoc ho entenc, perquè clar, una cosa és no pagar i a la vegada gastar-se els calés que tenien que vindre a Catalunya amb benzina perquè els caces vinguin per sobre Catalunya. Vull dir, bueno, escolta, això ja és ridícul, són incapaços i jo no vull estar amb aquest govern i els considero uns ineptes totals i absoluts.
Hem començat fort. Qui vol continuar? No sé si tan fort.
Bon dia.
O més, o menys. Joan.
Jo donaré una visió alternativa, que no està contraposada a la que proposa el Jordi, però que jo crec que és important també ressaltar que cadascú ha de fer front a les seves responsabilitats. O sigui, la responsabilitat del pagament a les farmàcies és de la Generalitat de Catalunya, punt. Tot el que vingui després a mi em sobra, ja em sobra. Ja em sobra perquè jo crec que aquest govern, el de la Generalitat, ha demostrat durant els darrers 2 anys la seva absoluta i total incapacitat de gestionar les finances d'aquest país. I aquesta és la prova més clara. Mai en la història d'Espanya les farmàcies havien fet vaga, el qual és molt greu. És molt greu que una farmàcia es vegi obligada a fer vaga. Perquè diem, mira, les factures vençudes de 4 mesos, o que els terminis amb els que els hi paguen ja són llargs, i hem de pensar que les farmàcies no tenen una capacitat infinita d'aguantar financerament els impagaments, que pugen a 100 milions d'euros. Compte, 100 milions d'euros, això és molt greu. Això és molt greu. Jo crec que hem de començar a dir prou a aquesta política de donar-li la culpa a un altre. Mira, a mi em paguen per aconseguir resultats pels nostres clients. I quan vas a un client li dius, mira, he treballat molt, he treballat moltíssim i sóc més llest que els altres, però no he aconseguit res, el client ens deixa i no ens paga res. Llavors, el que nosaltres treballem molt és per anar al nostre client i dir-li, mira, m'és igual el que m'ha costat, aquí tens tot el que m'ha aconseguit, que normalment és molt. Per què? Pues perquè ho gestiones molt, perquè saps el que has de fer i perquè et bellugues vamos, a l'infinit, perquè depenem d'això. Jo crec que això no ho està fent aquest govern. I és veritat que des de Madrid ens estan pressionant i és veritat que des de Madrid... Home, en una negociació, quan veus la feblesa del contrari, doncs vas a sac. És el que està passant. Madrid ha vist la feblesa de Catalunya, sobretot amb l'àrea financera, i ens estan atacant per aquí. Per tant, jo crec que a més d'aquesta política de Madrid d'acollir-se a petites clàusules per retreçar pagaments i així alimentar l'argument del Partit Popular front a properes eleccions, hi ha aquesta incapacitat del govern de Catalunya per haver gestionat, vamos, infinitament millor el que són les finances d'aquest país.
Josep Maria, com ho veus?
Escolta, anava a dir poques coses i puc afegir amb el que ha dit el Joan. Jo estic molt d'acord. Realment la situació aquesta és un símptoma no només, també, però no només de la crisi general, sinó d'una determinada forma de gestionar uns recursos. Qui paga és la Generalitat. Si no té diners, evidentment, com deia el Jordi, doncs podia demanar crèdits i tal. Resulta que no té crèdit la Generalitat, no pot demanar als bancs. Les empreses rating estan rebaixant encara la qualitat de la solvència del govern de la Generalitat. Així, anem cap enrere i, per tant, doncs, només ens podem fiar no del que ens deu, també del que ens deu, però el fons de liquiditat no és només un deute, sinó que és una aportació solidària del govern, perquè també té una responsabilitat el govern d'Espanya. Resulta que el que fa Madrid és deixar-li els diners, uns diners que després la Generalitat els haurà de tornar amb el 6% d'interès o no sé quan, però que això va incrementant, diguem-ne, el deute que té la Generalitat amb l'Estat. Per tant, aquí estem en una situació d'incapacitat de la Generalitat de gestionar amb previsió, perquè aquí el problema no és només el que deu la Generalitat a les farmàcies aquests 4 mesos de retard, sinó que no es pot comprometre, i d'això es queixen els farmacèutics, no es pot comprometre que el mes que ve no torni a passar i no torni a passar. No hi ha capacitat per poder comprometre's a que els diners arribaran quan toca. Estem, per tant, en una situació, i a mi em preocupa això, em preocupa en un moment de precampanya electoral o de campanya i tal, perquè el perill que tenim en aquests moments és que la campanya vagi, el dilema de la campanya sigui sobiranisme sí, sobiranisme no, quan la disjuntiva hauria de ser una altra, és a dir, quines receptes tenim per sortir d'aquesta crisi amb tot el que l'envolta. Vull dir, i aquest debat jo penso que s'està amagant i és possible que sí estigui amagat en la campanya electoral. I això seria una mena de parany que es posaria a l'electorat de Catalunya en una situació crítica que repercuteix en unes capes molt àmplies de la població.
Ahir vam tenir declaracions del president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en Jordi de Dalmases, que en diversos mitjans ha responsabilitat d'aquest impagament la Generalitat i el Ministeri d'Hisenda, de qui va dir que estan utilitzant com a moneda de canvi el farmacèutic dintre de la batalla política.
Bueno, jo crec que això també respon a desconeixement fonamental de com funcionen els negocis en aquest país. El negoci de les farmàcies, igual que el dels estancs, històricament era un negoci protegit. Se li donava als amics del règim, costava molt obtenir-lo, tenien unes distàncies protegides i uns marges molt alts. Les farmacèutiques donaven uns marges altíssims a les farmàcies, perquè a més no hi havia competència. Els farmacèutics guanyaven diners, era un negoci francament rendible. Això va anar creixent, es comença a desregular, per un cantó s'eliminen el règim de distàncies, per un altre cantó es liberalitzen els horaris, per un altre cantó les farmacèutiques es veuen obligades a rebaixar preus, hi ha competència, els farmacèutics també han de fer descomptes, amb la qual cosa els marges que podien estar a l'entorn del 40-50%, avui en general estan en el 10-15%. És a dir, el negoci del farmacèutic ja no va tan bé. De fet, cal gestionar-lo molt bé perquè dongui una rendibilitat. Si això li afegeixes que no li pagues, perquè històricament també la Seguretat Social ha pagat en terminis molt més llargs que els que el farmacèutic li paga a les farmacèutiques, llavors arribes a una situació d'ofec que estic segur que ve de la mà de algú que continua dient no, si aquests guanyen molt diners, aquests aguantaran. No? I jo tinc diversos amics farmacèutics que, bueno, que estan desesperats. Diuen, és que m'estic plantejant tancar, perquè no ho puc suportar. No puc tenir tot el que tinc posat amb la Generalitat i amb les farmacèutiques. Aleshores, bueno, això pot desencadenar situacions greus a nivell de determinats negocis que no podran aguantar la situació.
Algun comentari més sobre aquesta situació?
Sí, és un tema d'inoperància del govern central. Jo, per mi, és del govern central, perquè, clar, amb això en Josep Maria té raó. És a dir, no, és que quan hem dit que la Generalitat pot anar a un crèdit, la veritat és que no troba absolutament ningú que li dongui crèdit. Vull dir, evidentment, internacional, zero. I aquí, nacional, ja els bancs tampoc tenen cèntims, i si els destinen això a pitjor, doncs pues no...
Sí, aviam, d'acord.
I ara hi haurà despesa electoral, ara hi haurà una despesa en campanya electoral enorme, no es pot...
Bueno, això és el que no, ja, jo ho he dit de sempre, vull dir, que a mi m'agradaria saber de tots els partits com financen aquestes campanyes electorals.
És que el que dius, la Generalitat no pot anar als mercats a buscar crèdit perquè té un rating molt baix. Escolta, quantes reunions fa el conseller Mascolell amb les agències de rating? Quants conference call fa amb els inversors institucionals? Clar, com s'està gestionant les finances d'aquest país? No s'estan gestionant. El senyor Mascolell l'única cosa que sap fer és agafar el telèfon i trucar a Madrid o agafar el pont aeri o a l'AVE i anar a Madrid i posar-se a pururar. A dir, escolti, vostè em va prometre i no està complint. Escolta'm, això no és prou. Això no és prou, això ens posa en una situació d'absoluta feblesa. I aquesta absoluta feblesa ens fa pitjors cada dia i ens destrueix. El nostre govern, jo li haig d'exigir que gestioni el país, que trobi solucions a qualsevol situació. Perquè és veritat el que deia el Josep Maria, i suposo que entrarem després en el debat, aquesta... però aquestes eleccions estan absolutament mal enfocades.
Bueno, de fet, és que el que estàs dient tu, bueno, per l'independència de les eleccions, però el que estàs dient tu és el que vam dir quan es va nomenar el govern aquest de la Generalitat, vam dir, home, són exactament gent molt teòrica que no té ni remota idea dels millors teòrics, sobretot i tal, però que clar que no han fet cantonades com nosaltres, nosaltres hem fet cantonades i hem anat al banc d'aquí la cantonada i ens han dit que no ens donaven el crèdit que necessitem per pagar el nostre proveïdor i hem anat a l'altre i hem anat al d'allà i llavors hem pensat i hem vist exactament això per com convenço el de l'altra cantonada, pues, aquest m'ha dit que el meu punt feble és aquest, doncs pues mira, m'invento una història i el convido a dinar i potser així pues, i d'ací n'hem sortit. Aquests no saben exactament això. Els grans teòrics, ho dic sobretot pel conseller d'Economia, però que la pràctica deixa molt que desitjar, però bueno, clar, cap tampoc s'hi dedica a la pràctica, vull dir, a la realitat quotidiana, es dedica a les càtedres i a la investigació i tot això, que està molt bé, però clar, fa falta gent de carrer per portar això, i a més, vull dir, no agafen gent de carrer entre altres coses, perquè suposo que hi hauria un cisma dintre del govern increïble, perquè la gent del carrer tallaria que moltes coses, i llavors clar, això...
Fixa't, això que dius és molt interessant, fixa't la gran diferència entre la manera de gestionar del conseller Mascolell o del ministre de Guindos. El ministre de Guindos és un tio que ve del món financer i ens estarem més d'acord o menys amb les coses que decideix o que impulsa, però la realitat és que viu a nivell internacional, es passa tot el dia intentant convèncer a gent a nivell internacional de que Espanya no necessita un rescat, de que Espanya pot tenir sentit sola i que els recolzin a nivell financer. És aquesta la feina, és aquesta la feina del conseller d'Economia, i no dir, ah, mira, són les 12 i encara no entra la transferència, aquests de Madrid ens volen fer mal. Clar que et volen fer mal, que no ho saps, però aquí estem intentant enganyar.
Sobre la situació política, avui tenim al periòdico una nova enquesta en què Convergència i Unió guanyaria les eleccions, es quedaria amb 64 o 65 diputats, dos o tres més que en l'actualitat. El PSC cauria, però seguiria com a segona força, baixaria fins als 20-21. El PP i Esquerra Republicana, segons aquesta enquesta, es disputarien la tercera plaça perquè podrien treure entre 15 i 16 diputats. Iniciativa també pujaria dels 10 als 13 o 14, i Ciutadans també tindria un lleu augment i podria passar dels 3 als 5 o 6. Segons aquesta enquesta, Solidaritat Catalana per la Independència sortiria de l'hemicicle. Aquesta enquesta que publica avui el periòdico coincideix una mica amb la que també va treure RAC1 aquesta setmana, tot i que deia que Convergència i Unió fregava la majoria absoluta. En aquesta enquesta del periòdico també es diu que el 57% dels catalans està a favor que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea. Una xifra similar a la que va dir ahir RAC1, perquè va dir que el 61% de catalans votarien sí en un referèndum a la independència sempre que Catalunya es mantingués dintre del context de la Unió Europea. Més enllà de les xifres, sí que tenim una sèrie de tendències que sembla que repeteixen en totes aquestes enquestes. No sé si vostès els hi donen molta credibilitat en totes aquestes xifres o consideren que molta gent podria amagar la seva intenció de vot i que ja veurem el dia 25, que encara pot haver-hi moltes sorpreses, a més tenint en compte que ha d'arribar la campanya electoral, l'oficial, i que pot passar moltes coses.
Jo auguro una caiguda més gran inclús del Partit Socialista.
Josep Maria.
Jo primer, torna a ser una enquesta amb 800 mostres. I dos, jo faria un toc d'atenció. És a dir, aquí sembla que estem canviant la dinàmica democràtica i estem fent votar els sondejos, les enquestes. Són les que voten, partim ja, inclús la nostra reflexió d'analistes polítics i tal, d'una enquesta, és a dir, d'una mostra de 800 persones, quan les eleccions doncs, hi participaran més de 5 milions, ja veurem doncs, el dia 25, hi ha una campanya pel mig, però la influència de com està marcant els mitjans de comunicació les enquestes i els mitjans en general estan intentant incidir d'una manera molt potent en la voluntat dels electors del dia 25. Més que no pas les ofertes programàtiques dels partits, que costa molt de fer arribar amb precisió a l'electorat. Tot es basa doncs, en uns titulars, en una frase ben trobada, però que no hi ha darrere una reflexió de dir quin és el planteig que feu, quina és la proposta que feu d'un programa de govern, no només d'un programa doncs, de si Catalunya sí, Catalunya no, sinó un programa de govern de gestió d'aquesta crisi que ens afecta i que seria el que hauria de motivar a l'electorat a triar una opció o una altra. Sí que apunten les enquestes, una cosa que malgrat doncs, tota aquesta campanya mediàtica i de Convergència no acaba d'apuntar a una majoria absoluta. Jo penso que això és un símptoma que d'alguna manera estarà castigant a Convergència no sé fins on. I és veritat també que no hi ha una alternativa d'esquerres potent. És a dir, abans el dilema d'una campanya era dreta-esquerra. Aquesta vegada serà sobiranistes sí, sobiranistes no, malament. Jo penso que aquí hi ha alguna cosa que ens està fallant en una campanya electoral per elegir un govern doncs, que ens ha de gestionar la totalitat de l'àmbit doncs, social que afecta la ciutadania.
De fet, les tres forces que van aprovar la moció a favor de la consulta durant la propera legislatura, les tres, CiU, Esquerra, Iniciativa, pugen. En canvi, PSC i Partit Popular caurien. Però el que deia el Josep Maria, això són enquestes i no sé fins a quin punt hem de valorar-ho a partir de les xifres que ens donen.
A mi que el meu ramalazo d'enginyer sempre acaba sortint, no? És aviam, on està el rigor d'un exercici que si el fan dos persones diferents dona resultats bastant alternatius? No pel cas de Convergència, que sembla que bé, està entre el 64 i el 67, ja veurem què passa al final, però per exemple Esquerra, de repent, a la consulta del periòdico puja fins als 15-16 quan la de la Vanguardia em sembla que estava amb els 12-13, no? I Iniciativa algú semblant i Ciutadans doncs aquí n'ha guanyat de 4 que donava el recòmetre, doncs ha passat a 5-6, no? Dius, jo no m'ho crec. I jo crec que la història ens ha demostrat moltes vegades que això de les enquestes està molt bé i és molt divertit per omplir diaris i per donar de què parlar en els noticiaris, però que no té el més mínim rigor en quant a predictibilitat.
Però influencien, eh? Jo penso que tenen, d'alguna manera, la gent diu, home, doncs, escolta, això tira amunt, doncs potser... Perquè hi ha una tendència en l'electorat de dir d'apuntar-se amb el que guanya.
Amb el car guanyador, sí, això està
estudiant. I llavors això, doncs, dius, escolta, tu, si tu dius, aquests són els perdedors, dius, escolta, tu, doncs aquí jo passo. L'altre, aquests són els guanyadors, va, tu, doncs jo ja he votat el que guanya.
Jo he guanyat.
I l'endemà de les eleccions estàs content, sí, perquè has votat el que guanya, no?
De totes maneres...
Que hi ha una tendència que és al revés, eh? Vull dir, escolta'm, el dia de les eleccions, tinc l'opció d'anar a la muntanya, o perquè crec que ara és hivern i ja no a la platja, no? O anar a votar. Llavors, clar, si aquest ja guanyen per majoria absoluta, ja no hi vaig, no? I si estic a punt de perdre o està tal, m'arrisco a vindre abans o marxo més tard, per dir alguna cosa.
Però això és el que és la segona referma qüestió. Això que dèiem, sí, que les enquestes clar, tenen també un cert marcant impacte, una certa incidència, sí, en la tendència.
Fixa't com la política i la gent, quan es mira la política, surten del món real, no? Dius... primer quadre, Convergència puja, millora els seus resultats de 62, 64, 65. Això per mi hauria de voler dir, ostres, la gent està contenta amb la gestió de Convergència, amb aquelles coses que l'afecten més, i en l'entorn al que tenim, doncs, temes econòmics i tal. El titular és majoria sobiranista, no parla de gestió ni d'economia. Vas a la pàgina 4 i amb un raconet trobes que la majoria suspèn la gestió econòmica del govern de Mas, que el 41% veu dolenta o molt dolenta l'actuació global de l'executiu, mentre que el 32% la recolza. No obstant això, el percentatge de gent que votaria Convergència és sensiblement superior a aquest 32%. Jo no entenc res. Jo de veritat no entenc res. I de fet, cada cop estic més convençut que això és una patranya.
Però no creieu que la gent a vegades va votar el menys dolent?
Doncs que no votin, el que vota
no,
això, que
pregunto,
no voti.
És allò, aquest el descarto, no aquest també, què em queda?
No hi ha criteri aquí, estem votant lo dolent. No, sisplau, que algú m'expliqui, a part d'aquest projecte a 200 anys, tan xulo de la independència, que diu, no, serà un projecte a llarg termini, defineixi llarg termini, no puc. Doncs, a part d'això, què farem durant els propers 4 anys? Perquè... el primer mes, el dia 30 del primer mes d'aquests 4 anys, les farmàcies s'hauran de cobrar, les universitats s'hauran de cobrar, la sanitat haurà de cobrar, els pensionistes s'hauran de cobrar. La gent que està a l'atur hauria de ser capaç de trobar feina. I escolta, i parlem de les farmàcies, però és que la Generalitat no paga, és que la sanitat no paga, és que l'educació no paga. Els proveïdors que proveeixen a tots aquests departaments no cobren. I quan vas a buscar finançament, no ho trobes. I quan algú et diu, escolta'm, fent un gran esforç, et diu, si aconsegueixes un compromís de data de pagament per part del deutor, en aquest cas la Generalitat, però un compromís, escolta, a 3 anys més igual, una data, necessito una data per donar un préstec. Vas al Departament d'Economia i et diuen, ni hablar, no comprometem cap pagament. I escolti'm, però això com funciona? Vostè hauria d'estar, vamos, demandat, perquè està comprant coses sabent que no les pot pagar. A més, quan se li demana un compromís de pagament amb un termini indeterminat, és igual, un termini llarg, prou còmode, es nega rotundament, per tant està perjudicant proactivament el seu proveïdor, i no passa res. Escolti'm, no, amb això hem d'acabar, perquè s'està carregant el país. Escolta, nosaltres tenim molts clients que estan patint molt per això, perquè no tan sols la Generalitat segueix comprant a tope i no paga, sinó cada mes no està disposada a moure ni un dit perquè el proveïdor pugui cobrar amb mètodes alternatius, ni tan sols cobrant-li els interessos, i ara ja és igual. Diu, escolta, no, jo necessito diners per seguir treballant. I, escolta, això algú hauria d'explicar-ho. I algú d'aquest govern que sortirà ens hauria d'explicar quines coses faran o quines coses saben fer que no hagi sabut fer el govern fins ara.
Jordi.
Home, jo crec que ara hem de passar les eleccions i tot això, fer el cap, l'única promesa que hi ha és de fer un referèndum sobre el sobiranisme, no aconseguir la independència. És a dir, que d'alguna manera, ostres, tampoc, no sé, tan nerviosos estan els de Madrid i tanta por tenen que no, bueno, no sé, tampoc és tan important. És evident que jo proposaria una crisi total i absoluta del país i començar de zero. És a dir, hem d'aprendre també dels europeus. O sigui, mira, jo tinc aquí davant una notícia que un tal Jerome Kerviel li posen 5 anys de presó per ser broker que va fer perdre 4.900 milions a Societat General. Sí. O sigui, només per la gestió d'aquest negoci. Ara mirem, ens mirem nosaltres i mirem els senyors de Bankia, els de no sé què, i els de la Caixa, per exemple. Clar, els de la Caixa, el senyor Feiner, què fa al carrer? Tindria d'estar a la presó. Per què? Perquè quan agafa les preferentes, les inverteix a un paradís fiscal...
Com té, Jordi? Que...
Ja ho sé, ho sé. No, si és que tinc tota la tranquil·litat perquè tinc les proves de que ho ha fet. Llavors, clar, va a un paradís fiscal, inverteix aquests preferentes al paradís fiscal i ara, teòricament, han perdut molts calés i no puc tornar-t'ho. Teòricament, perquè clar, els números d'allà no els hem vist ningú, clar, evidentment no ens els han donat. Clar, què passa? Que no demanem responsabilitat? Ja no dic sols... Bueno, els altres ja, evidentment, que haurien de tindre prisió incondicional com el xino, els tots dintre la presó. Vull dir, això és evident, ja ho dono per sentat, però hasta els que realment són dignes i se senten a les taules amb els polítics i tot això, són els que han fet això. Fita, un pobre empleadillo que pots comptar Que no ho devien saber, sinó que devia tindre instruccions de fer això, li posen 5 anys a França, imagina't, nosaltres, ja que volem copiar del resto, hem de fer el mateix, no? Vull dir, ja que som europeus, tots junts ho fem, vull dir, o sigui, copiem les coses. Bueno, llavors, veus que la societat està totalment destruïda. Els valors, els criteris, els allò... Doncs, ostres, no sé si això va de passar per una crisi global, que tothom s'enfonsi i a partir d'aquí començar de zero o començar de nou o alguna cosa, perquè ja es veu clar que ningú està disposat a canviar absolutament res, ni el senyor Rubalcaba dimitir perquè ha perdut les eleccions estrepitosament, per exemple, vull dir, etcètera, 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 perquè clar, qualsevol s'aixeca la cadira. També hem vist que el Mas, pues, ha fet una estratègia per sortir-se'n i estar 4 anys més. Aquí tothom, clar, va assegurant-se unes cadires d'unes coses que dius, bueno, oie, potser que hem d'arribar a un moment en què la cosa s'ha de trencar, I hem de començar a acabar. De fet, vull dir, vam dir-ho aquí fa molt temps, que ara es constituïa, o sigui, les condicions genèriques perquè les empreses industrials comencessin a funcionar aquí a Catalunya, per exemple. Dic Catalunya perquè fa cap són els que tenim textil més fort. Perquè les condicions de Xina s'han encarit i ara el mà d'obra nostra ha baixat i aquí estem en una situació que és interessant invertir en aquest sector. Les empreses de gran consum, com sigui Inditex, Mango i tot això, ja estan d'acord amb aquesta filosofia. Ara necessitaríem que algú anés dient aquestes coses també a la gent. És a dir, escolta, ara és el moment d'invertir en textil industrial. I clar, no, això ens oblidem del tema i passem cap a...
Això, política industrial, clar, sí, inversió, de reactivació empresarial, econòmica, i de com ajudar, doncs, a trobar formes de finançament alternatius.
Ah, bueno, clar, perquè aquesta pobra gent que comenci a muntar fàbriques, si hem de confiar en els magnates de turno, vull dir, evidentment no muntaran això. Si a casa aquests deixaran crèdits a interessos molt elevats a la gent que comenci, però són gent que realment ha de començar com tothom ha començat, com l'Steve Jobs amb el seu dia a l'Apple va començar a casa seva, doncs aquest ha de començar amb una petita talleret i així anar augmentant i veient les coses. És que és realment així com funciona l'assumpte.
I en comptes de fer el que dius, és a dir, anar treballant per anar millorant a poc a poc la situació de cada realitat, el que fem és muntar un pollastre de nassos amb el tema de la independència, quan segurament, i la prova està ben a prop, està a Escòcia, segurament tot això es pot gestionar amb menys conflicte. El que passa és que si ho gestiones amb poc conflicte no et desvia l'atenció. I crec que aquí hi ha un objectiu, no tan sols del govern de la Generalitat, sinó sobretot del govern de Madrid, de desviar l'atenció. Desviar l'atenció de què? Doncs de que tenim el president del govern. Sí, jo crec que aquest acabarà la presó. Aquest hauria d'acabar la presó, el president del govern, Mariano Rajoy.
Si el Zapatero no hi ha anat...
Està enfonsant el país proactivament. El Zapatero era per incapacitat, per negació de la intel·ligència. Però aquest ho fa proactivament per defensar els seus interessos de partit única i exclusivament, i la seva cadira, el seu lloc de feina. Senyor Rajoy té pressions de tot el món perquè d'una punyetera vegada faci el que és inevitable i és demanar el rescat, perquè com trigui una miqueta més corre el perill de que el rescat ja sigui impossible. I el senyor Rajoy, en comptes d'això, està tirant el circo en les feres tipus Ver, tipus Aznar, tipus el Vidal Quadras i altres bestioles per l'estil, perquè la gent no pensi amb la barbaritat que està fent a nivell econòmic, sinó que pensi en el bé que està gestionant el gran problema d'Europa en els propers 15 anys, que és el desig de traïció i de sobirania del poble català. No fotem, no fotem. La veritat és que estic francament...
Estàs indignat.
Emprenyat, indignat i preocupat. Preocupat perquè veig que una situació gravíssima s'està gestionant de la pitjor forma possible. I no veig a ningú en l'esfera ni de Madrid ni en l'esfera de Catalunya amb les capacitats professionals ni les voluntats de començar a posar-hi fil a l'agulla. Estic totalment d'acord amb el Jordi, hi ha que fer, hi ha que trencar-ho tot i tornar a començar. Però clar, fa falta algú que ho faci. Aquí té unes tisores ben grosses.
T'has deixat un personatge del PP, que ahir Aznar va sortir a la palestra una altra vegada. Ah, l'has dit? Sí. Perdona, se m'ha passat. Escolta, va dir ahir, Catalunya no pot ser unida si no segueix sent espanyola, va dir que Espanya només es trencarà si abans hi ha una fractura i ruptura interna de Catalunya. En un acte de les FAES, que a més van premiar Vargas Llosa, que també és una persona que tendeix a fer unes declaracions sempre molt, molt cordials. Sí, Josep Maria.
Perdona, com a pinzellada, només, no solament això, sinó que el federalisme també el va deixar per terra. Vull dir,
ni federalisme ni confederalisme, no, més centralisme.
Una grande y libre.
A mi el que no em sorprèn, però realment és per denunciar-ho també. És dir, en aquests moments un Aznar que faci la proclama de la defensa constitucional, entre cometes, un home que se li pot treure els articles que feia en el moment en què es feia el debat de la Constitució, que hi va anar en contra, i en aquest moment és el gran defensor com la vareta màgica, diguem-ne, de la cohesió espanyola. Home, aquesta disfunció personal, política, l'hauríem d'anar recordant de tant en tant. El que diu l'Aznar, hi ha una cosa que, si, no des de l'òptica que ho diu l'Aznar, però sí que jo penso que ens ha de preocupar que s'estigui insinuant que hi pot haver una fractura interna dins de Catalunya. I això, de moment, jo penso que no es nota o no es veu o no apareix encara, però que és un risc. Un risc que pot venir així espontàniament perquè la gent estigui farta de que li estiguin doncs, discutint de si Galgos o Podencos i en canvi no li plantegin els problemes que l'afecten d'una manera directa i per tant exploti la societat, o que s'estigui intentant posar des de fora alguna falca que pugui realment provocar aquesta tensió interna. Una cosa és la fractura que hi pot haver política o emocional i tal, entre el que diem Espanya i Catalunya, i l'altra que dins de la realitat catalana hi hagi, pugui haver-hi una fractura que es tradueixi de moment potser en una abstenció a les eleccions que la gent passi, o que pugui haver-hi doncs, una tensió al carrer, no només a través de manifestacions o de vagues o de protestes que es van donant i que no sempre els mitjans ho recullen, però doncs que això preocupi, perquè a Catalunya o a qualsevol país on en sortim tots amb un gran pacte de ciutadania i de món, doncs, poder econòmic o empresarial o cultural, o ens anem a Norris.
Però, per exemple, amb el tema de la llengua, que podria ser un lloc on podria haver-hi una fractura, ahir va sortir una altra enquesta, ja sé que és una enquesta i que són només 900 persones en aquest cas, del RACOMATRE, dient que el 85% dels catalans creu que el castellà hauria de ser llengua cooficial en una Catalunya independent. Per tant, un dels llocs on sembla que el Partit Popular vol burxar per dir que els drets dels castellanoparlants quedarien en un segon terme, quan li preguntes a la gent del carrer, que al cap i a la fi és la que vota, veus que hi ha una resposta dient, doncs escolti, serà cooficial i no passarà res. Vull dir que a vegades la resposta de la gent del carrer no es correspon amb unes actituds potser tan extremistes o tan
protoviolentes. Sí, només insistiria en una cosa, que fem tot un esforç, i en els mitjans sobretot i tal, de dibuixar una realitat, un mapa, que no sabem quan arribarà. És a dir, estem parlant del què passaria amb una independència, si faríem la llengua oficial o no. Escolta, primer, mare de Déu, el procés aquest de sobirania o d'independència, el Joan deia que largo me lo fiéis. I ja comencem a dibuixar a veure com passaria, si podríem pagar les pensions o no les pagaríem. Escolta, tu, jo el que m'interessa és si es paguen avui, si hi ha un increment o no de les pensions, si es renoven o s'actualitzen, si les farmàcies doncs tenen manera, si les llistes d'espera s'escurcen o s'allarguen. Hi ha una pila de coses que són prioritàries en aquests moments, doncs, de campanya i d'eleccions, no el dibuix d'una realitat que no sé quan arribarà.
Jo vull tornar a l'Aznar.
Sí, jo mai tant, sí. Com vulgueu, si és la vostra tertúlia.
Perquè jo crec que és l'exemple més clar de la capacitat que tenim els humans de matitzar els missatges depenent de qui els llença. Si l'Aznar fos basc i pertanyés a EH Bildu i hagués dit exactament el mateix, avui estaria a la presó i EH Bildu estaria inhabilitada. I ho ha dit l'Aznar, que és del PP, i ni estarà a la presó, ni inhabilitaran el PP ni tancaran les FAES. Això és aquest país. Aquest país és fascista. Aquest país és bàsicament fascista i el missatge fascista cala. Lo de l'Aznar és una vergonya. En aquest país hi ha una casta de gent que es creu que és propietària de la resta, són propietaris del país, i que ells sí poden canviar la Constitució i amollar-la als seus desitjos. Ells sí poden eliminar l'estat de les autonomies. Ells sí poden. Ells estan en aquest estadi superior en el qual tots els altres hem de rendir pleitesia. Jo crec que insisteixo, i ho dic amb, no per ficar conya, ho dic totalment convençut, el missatge és apologia al terrorisme. Això és apologia al terrorisme. Per tant, m'agradaria que algun jutge s'ho llegís en detall, perquè segurament jo no tinc ni idea de termes jurídics, però jo crec que aquí hi ha xitxa per engegar un procés. No pot ser que qualsevol indocumentat, perquè qui diu això és un indocumentat, llenci aquest tipus de missatges, que crec que són molt radicals, amb total impunitat. Per tant, això s'hauria d'acabar.
Avui n'hem posat 3 a la presó, ja.
Hi ha diversos. Avui hi ha un lot i haurem de fer presons especials.
Hem començat el procés, Jordi.
Exacte, ja ho veig, sí. Sí, sí, a veure, recordem que l'Aznar...
Qui més? Va, traieu la llista, escolta. Ara hem de proposar el partit alternatiu, no?
Exacte. Però ara l'Aznar és dels amigos de los amigos que sempre hem comentat, eh? Vull dir, o sigui, és el grupito d'amigos que són propietaris del que nosaltres volem fer.
No, però el problema
la llista dels assistents ahir a la conferència de la FAES, te'n dones compte que són la majoria que estan imputats o que han estat involucrats en casos gravíssims, com és el dels atemptats a Atocha a Madrid. No? Dius, escolta'm, però això què és? És veritat que no volem formar part d'això, però també és veritat que avui són els que manen. I per tant, doncs, jo crec que hem d'exigir el mateix estricte compliment de la llei que exigim als adversaris radicals del País Basc, crec que la radicalitat violenta hem de lluitar-la, el mateix hem d'exigir-li als radicals fascistes que puguin haver a Madrid.
I amb l'eurodiputada Maria Badia, què ha passat exactament al Parlament? Ella va signar aquesta carta demanant a la Unió Europea que tingués en compte aquestes amenaces militars que hi hauria, i de cop i volta aquesta senyora cau. No, perquè surt avui també les portades.
És que és veritat, si tu estiguessis sentat en aquell Parlament on el senyor Vidal Quadras digués el que va dir, siguis socialista o siguis del que sigui, però català, haguessis signat aquella carta. Clar, al final és insuportable aguantar un individu que després, a més, ni l'han reprotxat el més mínim els del PP, vull dir, o sigui, que dius, bueno, escolta.
En tanquem un altre.
Però si ets... aquest no fa falta que
hi vagi. Al final, tot parla de l'alçada professional de la gent que tenim escampada por ahí, no?
Hi ha una cosa que...
president del Parlament, saps?
No, el quadre sí, però aquesta gent que han fet la carta...
Això ho
hagués fet el meu fill amb uns amics al pati.
És una indignació.
Escolta, en fem una, li enviem una carta al profe dient que, sisplau, el 5è B no ens tiri els coets. Ha, 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 i ens riem molt. Això ho han fet els parlamentaris europeus del nostre país. Han enviat una carta dient que sisplau, el Parlament es pronunciï perquè no ens enviïn els tanques. Però, per favor, a què dediquem el temps? És veritat que el del Vidal Quadras novament hauria d'estar a la cel·la del costat, no?
Sí.
Però és igual, aquest està acabat, és un tio absolutament acabat. No val per res. Jo crec que aquestes coses es fa perquè es parli d'ell, perquè ja ningú se'n recorda d'ell, i és vicepresident del Parlament Europeu. No? I volen business, no? Que tothom se'n recordi que volen business i que té dietes i que cobra una pasta, no? Estem perdent el temps, de veritat, estem perdent el temps. Llavors, que la dimiteixi, la facin fora, jo crec que, com que penso que els haurien de fer fora tots, els que estan allà a Europa escalfant una cadira i entretenint-se amb coses que no li importen a ningú.
Però que acabi renunciant aquesta senyora a la seva posició dintre del grup socialista i que aquest senyor continuï sent vicepresident, qui ho entén?
No, bueno, són dos nivells diferents.
Uh-huh. Però el resultat definitiu...
L'un és interna del grup parlamentari socialista espanyol, vull dir que ella era secretària, em sembla, del grup parlamentari, i que li han tocat el crustó des de Madrid, i aquí tampoc han sortit a defensar-la. Jo penso que la Maria Badia és una gran eurodiputada, jo la valoro a nivell personal, i que en aquesta situació ha caigut en el parany de posar llenya al foc en una cosa que no s'hi hauria d'haver donat cap més volada ni més importància, unes declaracions excèntriques de Vidal Quadras i de dos exmilitars o militars retallats. Vull dir, això, a la que d'això en fas caldo de polèmica pública i tal, ja has fallat. Vull dir, és un error polític. A mi em preocupa en aquests moments, és una mica el que va sortint a la tertúlia i que ho anem repetint, és la manca de lideratges potents, no només en el camp polític, jo diria, en el camp també social o ideològic, intel·lectual. És a dir, no hi ha, aquest país no genera en aquests moments discurs alternatiu ni discurs, diguem-ne, fonamentat a nivell, doncs, de per on hauria d'anar l'economia o la cultura o els reptes, doncs, de la crisi. Hi ha una pobresa intel·lectual molt forta i que en política es tradueix en uns líders que no inspiren cap mena de confiança. I això és alguna cosa està fallant. Jo no penso que el país no tingui persones amb capacitat per agafar lideratge, però això també és un reflex de la situació, de la dinàmica de partit. Els partits estan alimentats, doncs, per les estructures internes, heredades amb molt de temps, que la gent va fent carrera i va fent, no tant els que valen més, sinó els que han sabut més aprofitar ocasions i cops de colzes, més que no pas la capacitat, doncs, de respondre a reptes d'avui, no dels de fa 10 anys o 15 anys, i per tant ens falta lideratges polítics potents que la gent llavors no sap ben bé on agafar-se. I aquest és el drama, jo penso, d'una situació política que ens ha de preocupar.
Algun comentari més? Home, Déu-n'hi-do els que hem posat avui
sistema,
a la llista.
No posem algun més, no sé si haurem de posar algun més, però bueno, ja sortiran, ja.
Cap notícia positiva? Va, que tenim 30 segons. Res.
Jo sóc, mira que m'hi fico.
Que ho busques, que són els teus deures, setmanals, vull dir que per aquí la tertúlia.
Notícia per notícia, ostres.
La derrota del Madrid no és notícia positiva.
No,
és positiva. Home, a mi em va la gana, vaig anar a dormir, ho dic per si.
Ja sabeu que el futbol no m'interessa. Però una derrota mai pot ser una...
No, la victòria del Borussia Dortmund.
Sí, el que que guanyi un equip alemany, què vols que digui, també? No molt gaire.
Escolti, ho deixem aquí. Josep Maria Balcells, Joan Alginet, Jordi Pella, moltíssimes gràcies, ens veiem dijous que ve. Molt bon dia, un moment per al butlletí i al magazín.